Hi haurà, per posar-nos les botes, la competició ha contractat com a xefs oficials a Albert Ventura, que és el qui va parir el restaurant Coure de Barcelona, i a Jordi Vilà, de l'Alquímia. Dirigiran els fogons dels restaurants de la Copa de l'Amèrica, que estarà ubicat al balcó gastronòmic del Port Olímpic de Barcelona. A banda dels serveis pels equips i patrocinadors, al restaurant hi podran menjar persones que no tinguin res a veure amb la competició. Els xefs han avançat que oferiran una cuina d'alt nivell, això sí, amb accent local. Els esports amb Repsol. El Barça no reforçarà aquest mercat d'hivern, malgrat la lesió d'Alejandro Valde per tota la temporada. El club ha estudiat la possibilitat d'aprofitar la seva baixa per incorporar un migcampista, però finalment s'ha fet enrere. El motiu és que no troba opcions amb cara i ulls i que no vol condicionar encara més el fair play financer de cara a la temporada que ve. De moment, Joan Laporta tampoc donarà un cop de timó a la banqueta. Xavi va dir que plegaria el 30 de juny i el president Laporta li va acceptar la decisió. Ara bé, com sempre, dependrà, com passa el futbol, dels resultats. I mentrestant, el vestidor agafa el guant a Xavi i fa pinya per afrontar la segona meitat de la temporada. Ahir els jugadors van dinar a casa de Robert Lewandowski abans de jugar demà contra l'Osasuna a Montjuïc a les 7 de la tarda, amb la Lliga molt complicada i amb la Champions complicada també. El principal objectiu és el d'acabar la Lliga entre els 4 primers i assegurar-se jugar la Lliga de Campions, la Champions League, la temporada que ve. Sobre l'adeu de Xavi, el futur immediat a Can Barça, escoltem el comentari que signa el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
Amb l'hàbil gest d'autoimposar-se una data de caducitat a final de temporada, Xavi ha capejat el temporal i s'ha expulsat tots els focus de sobre, que ara se centren bàsicament en dos protagonistes. D'una banda, els jugadors, i de l'altra, la directiva, és a dir, de Joan Laporta. Els jugadors ahir van fer un dinar sense el míster a Can Lewandowski. Un gest d'unitat significatiu, perquè ara la pilota és al seu terrat, perquè són ells els que han de fer un pas endavant i perquè són ells els que han de decidir si amb Xavi amortitzat aposten per mirar-se al Malik i pensar més en la següent entrenador i la seva carrera, o bé si decideixen fer un last dance. En joc ja fer un paper digne a la Champions i falcar com a mínim la quarta posició a la Lliga. Dos objectius de mínims a principi de temporada, però que són d'extrema necessitat ara per la supervivència econòmica del club. I pel que fa a Laporta, ell i la Junta tenen la responsabilitat d'encertar-la amb el nou míster, la seva penúltima bala, abans que la grada Montjuïc se'l giri demanant-los a ells responsabilitats. Xavi els ha donat temps per poder preparar un càsting com Déu mana. Ara bé, el relleu estaria bé que es fes en discreció i recordant també que a la caixa no hi queda ni un duro.
Per cert, avui continuarem intentant entendre que ha portat l'encara entrenador del Barça d'ençà la tovallola. Cap a quarts d'11 entrevistarem un exfutbolista que va patir les conseqüències de la pressió de l'esport d'elit. Es diu Suaits Gurruchaga i va jugar 4 temporades al primer equip de la Reial Societat. Durant aquest temps va desenvolupar episodis d'ansietat i de depressió i un trastorn obsessiu-compulsiu. Ara ho explica en un llibre, que es diu Subcampeón. Tornant al mercat d'hivern, el Girona no es dona per vençut. El seu objectiu de màxims és reforçar-se amb un central i amb un migcampista i el de mínims incorporar-ne una de les dues peces. En aquestes últimes hores sonen força el futbolista del Celta, Fran Beltran, però el club ha de trobar la fórmula perquè no pot invertir massa calés. I l'Espanyol tot fa pensar que es quedarà tal com està. De moment el que sí que ha fet el club és donar una partida extra a l'entrenador Lluís Miquel Ramis. I tot plegat el dia que va estar a punt d'haver-hi un nou incendi relacionat amb el Real Madrid i els àrbitres. DAZN va fer públiques unes imatges en què es veien xerrant el capità del Real Madrid, Nacho, i l'àrbitre del partit de dissabte al camp de la Unió Deportiva Las Palmas, César Sotogrado. De què parlaven? A la primera meitat, Sotogrado va ensenyar una targeta groga a Rodrigo per clavar una mena de calbot al porter rival i després, al túnel de vestidors, Nacho se'n va anar a queixar. Sotogrado li va respondre que les protestes no tenien ni cap ni peus perquè l'acció no era de groga, sinó de vermella claríssima. Veient els precedents, més d'un va pensar que es tractava d'una nova negligència. Però el comitè d'àrbitres ràpidament ho va sortir a desmentir. Defensen que, en realitat, Sotogrado no admet que fos una vermella claríssima, sinó que diu a Nacho textualment: si fos al revés, en diries que és vermella claríssima. Aquesta defensa ultrança i immediata de la Federació Espanyola de Futbol contrasta amb el seu posicionament, o més aviat, la seva falta de posicionament sobre els atacs reiterats de Real Madrid Televisión cap al col·lectiu. Ja en tenim un nou exemple, jo crec que se n'enfoten directament ja des de Real Madrid Televisión, cosa que em sembla, he de dir que em sembla molt bé, ja que se n'enfoten, si ningú els hi diu res, per fot-li pel broc gros. Recordeu que el Madrid juga demà passat al camp del Getafe i la televisió del club ja ha deixat ver l'àrbitre, Ricardo de Burgos Bengoetxea, en un reportatge de 5 minuts el canal acusa el basc de perjudicar el Real Madrid i enumera una sèrie de suposades pífies en els últims partits. Aquest és un fragment.
Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de arbitrar el importante partido del Real Madrid en Getafe. un árbitro con graves errores que perjudicaron al Real Madrid. Y casualmente, como en esta ocasión, siempre en partidos a domicilio y siempre con mucho en juego. Con el colegiado vasco, el Real Madrid tan solo ha ganado uno de sus últimos 5 encuentros. Es la tónica habitual con Ricardo de Burgos Bengoechea. Partidos importantes que normalmente son a domicilio y que siempre acaban igual, con errores graves que perjudican al Real Madrid.
I tampoc s'ha escapat de les crítiques l'àrbitre del VAR, Jaime Latre. Real Madrid Televisió l'acusa d'inventar-se fores de joc i de perjudicar clarament els de Carlo Ancelotti.
Santiago Jaime Latre será el encargado de la sala VAR en el Getafe Real Madrid. El aragonés será el responsable del videoarbitraje en un partido fundamental para la Liga. Un Jaime Latre cuyos precedentes no son nada halagüeños. Esta misma temporada Jaime Latre cometió errores que perjudicaron gravemente al Real Madrid. Una larga lista de errores siempre en la misma dirección, desde el VAR de Clos Gómez, con Jaime Latre como responsable.
I en bàsquet avui Ricky Rubio començarà a entrenar-se amb el Barça després d'anunciar que volia ultimar el seu retorn a les pistes. El seu pare, Esteve Rubio, ves aquesta nit al Tu Diràs que el seu fill està com un flam.
Està nerviós per jugar demà, bueno, per entrenar demà, no? Però estava molt, molt content i molt feliç. Sí, està tornant una mica als orígens, poder, no? Però, bueno, és normal tot això. Jo crec que a qualsevol que li passés una cosa d'aquestes estarien aquí tots. Jo crec que només que agafi la pilota a la pista i li passarà tot, ja segur.
Ens alegrem molt de la tornada de Ricky Rubio a les pistes de bàsquet. Després d'aquests entrenaments, el jugador, el Ricky Rubio, decidirà si està preparat o no per tornar a jugar.
Hola, sóc el Marc Márquez, pilot de MotoGP. Justament ara surto d'entrenar, que ja toca tornar a casa. Però saps que ara podem fer tots aquests viatges diaris més sostenibles, amb els nous combustibles 100% renovables de Repsol i sense haver de canviar de cotxe?
En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
I el trànsit.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí des del RAC, com cada matí al trànsit i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, es manté l'accident a l'AP7 a Viladasens, més amunt de Girona, on només hi ha un carril obert i s'acumulen 2 quilòmetres de congestió. Fa ben poca estona també s'ha registrat una incidència a la B23 entre Sant Feliu i Molins de Rei, on ara es talla un carril i tornen a augmentar les cues fins als 4 quilòmetres en sentit Barcelona. Continuen els trams lents a la C58 també a Montcada en els dos sentits i a l'AP7 des de Santa Perpètua en sentit sud, més carregats avui de l'habitual, però aquesta hora ja van a la baixa. I pel que fa a les rondes, ara està afectat pràcticament tot el tram en sentit Llobregat de la B20 des de Roquetes fins a Pedralba durant 9 quilòmetres i també molta lentitud a la ronda litoral. Encara hi ha congestió en sentit sud des del tram del Bon Pastor passant pel Nus del Besòs i encara fins al punt habitual de la Barceloneta. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Toc, toc. Te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al Monarracú parlant de croissants.
Un croissant, un café crème, ça remplace les je t'aime. Quant au sortir de son lit.
Avui és el Dia Mundial del Croissant. Hem sabut que un dels jugadors de l'Atlètic de Madrid, Álvaro Morata, és el nou propietari d'una coneguda cadena de pastisseria que es diu Manolo Bakes. Juntament amb un soci, invertit 60 milions en aquest negoci que té com a producte estrella els Manolitos, que és una mena de croissants més petits i fets amb més mantega del que és habitual. I també avui hem sabut que una empresa dedicada al màrqueting olfactiu, de Javi Brands, ha posat a la venda una espelma amb aroma de croissant de París. Fet barrejant aromes de mantega, pasta de full, cristalls ensucrats, avellana, ametlla, grans de cafè i vainilla. Una opció peculiar per ambientar casa teva com si fos un forn pastisser i una proposta radicalment diferent a les espelmes que ven Gwyneth Paltrow amb olor de... En fi, amb olor de revolució sexual. Parlant de revolució sexual, moltes felicitats a la nostra companya Anna Alfonso, que avui, just avui, ha volgut celebrar el seu 35è aniversari amb croissants.
Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Mm. Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Aviam. Hola, Joan López Alegre, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, Toni Aire.
Bon dia, mestre.
Bon dia, Isabel García Pagán.
Molt bon dia.
Bon dia, Ot Bou.
Bon dia.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Hola, la Mònica Hernández s'ha deixat el bolígraf. No m'espero ni a l'ull de poll per la traïció, perquè ella ha estat molt menys
incòmoda amb mi sempre.
Com que un dia vaig dir per antena, ostres, quin ressentit, tio.
Sistemàticament, durant setmanes.
Ui, això comença... Gràcies, Marga.
Comencem força avui, eh?
Tens el mòbil, jo apunto tot el mòbil.
No, res. Atenció, això que és nou. Posa't els auriculars, Isabel García Pagán. Posa't els auriculars, que anem força bon matí. Atenció això, el jutge Joaquín Aguirre, que recordeu que és el que instrueix el cas Volhoff, que, de què portem parlant les últimes hores, ha comentat detalls de la suposada trama russa. Ha parlat a la televisió russa.
I no per la seva resolució.
Perdó, a la televisió alemanya. Ah. Sí, sí. Bueno, és igual.
Igual acaba ell encausat, sí, per ingerència.
És un reportatge de la cadena ADR alemanya que es va emetre aquesta nit, en què el magistrat assegura que Catalunya va intentar desestabilitzar l'Estat com avançar-la de fer el mateix amb la resta de democràcies de l'Europa occidental. És només un tall de veu. El fragment el sentireu doblat en català perquè abans l'han doblat a l'alemany. ¿Val? Es decir, aquí hay un una doble traducción. Tirem.
Se trataría de la
influència. Es tracta de la influència directa de Rússia en el procés d'independència de Catalunya. Donar suport a la independència amb l'objectiu que Rússia desestabilitzi primer la democràcia espanyola i, en acabat, obrir la porta del darrere per infiltrar-se en totes les democràcies liberals de l'Europa occidental.
Democràcies liberals d'Europa occidental.
A les imatges se'l veu en què sembla que és el seu despatx remenant documentació. Jo de debò, aquests...
Tenen una obsessió.
Jo recordo que, no sé si estàveu vosaltres aquí, el dia que va venir Víctor Tarradellas, no sé si era un dimarts.
Sí, ahir era.
Ah, però vau veure allò, que allò era... Perdó, era l'expressió de peti rot, eh? Sí. És una cosa...
Sí, el que passa és que s'agafen... Jo crec que ja hem arribat al punt aquest que s'agafen a qualsevol cosa. I tenen com una obsessió per la porta del darrere, no? Perquè també ho va dir el Cosidó, allò, que controlarien una sala del Suprem per la porta del darrere, i ho ha dit aquest home. Però sí, no, això és una de les coses que provocarà un problema avui, o veurem que provocarà sobre l'aprovació de la llei d'amnistia tal i com està, perquè jo crec que l'ofensiva de certs jutges per terra, mar i aire intentant buscar la manera de derivar l'amnistia condiciona també l'aprovació del text i quin text, no? I així estan ara, que a aquesta hora no sabem encara si sortirà, si no sortirà,
no.
Com
jo crec que no.
Pinta més que no.
Jo crec que no. Digue, Joan.
L'única novetat és que el jutge Aguirre ha prolongat això de la investigació durant 6 mesos, perquè jo només donaré 2 dades que vull recordar. Una, un diari gens sospitós com el New York Times va publicar, signat per cert per un senyor que no recordo el nom, però que el podríem buscar, que té un premi Pulitzer, totes les connexions de la trama russa amb Puigdemont i el seu entorn, i això està en una portada del New York Times. I segona qüestió, crec que no dic malament la data, el 1 de juny de l'any passat, de l'any 23, el Parlament Europeu va aprovar encarregar un institut, que és l'Institut de Helsinki, que és un organisme independent del que participen diversos països, no només de la Unió Europea, un informe sobre quines eren les connexions i com Moscou havia influït i s'havia infiltrat en grups de brexiters en el Regne Unit i d'extrema dreta a Europa. La cosa curiosa és que va haver-hi una esmena del Partit Socialista, de la delegació del Partit Socialista a Brussel·les, demanant que en aquesta informació de l'Institut de Helsinki s'incloís a l'independentisme català. Per tant, Sánchez sap perfectament amb qui està negociant i amb qui està parlant, perquè el mes de juny, quan faltava un mes i escaig per les eleccions generals, el seu grup a Brussel·les va demanar que s'investigués a Puigdemont, i aquesta investigació l'està fent avui la Unió Europea, entre altres coses, a petició del propi Partit Socialista Espanyol.
Otmou.
Bueno, que, és que un se sent una mica estúpid o repetitiu, fins i tot de vegades, o com escandalitzant-se per aquestes coses, però és que és tan gros que en una democràcia un jutge vagi predicant anàlisis geopolítiques i anàlisis de com de moviments democràtics amb causes obertes en les quals té un paper perquè és el jutge instructor, que realment és escandalós. I llavors, a mi em passa una altra cosa, que és que, primera, jo crec que ells juguen precisament això, com que tu et sentis repetitiu, o sigui, a còpia d'excessos, a còpia d'irregularitats, a còpia de bé, d'aquests petits gestos antidemocràtics, tu t'hi acabis acostumant, no? I després que hi ha com un relat que no parlo per la col·laboració amb Rússia ni per la ingerència a Rússia, però quan com un relat que penses com a independentista, bueno, tant de bo realment la pretensió de l'independentisme i del govern de la Generalitat hagués estat desestabilitzar l'Estat per fer servir el terme que feia servir el jutge Aguirre, no? Tant de bo hi hagués hagut realment una voluntat política de les promeses que es van contraure amb seu parlamentari a portar-les fins al final i de no simplement jugar amb les expectatives de la gent i portar el país al límit i a l'escorxador on el van portar només per pur electoralisme, no? O sigui, tant de bo les pretensions haguessin estat una mica més ambicioses. I llavors jo crec que tot aquest joc que estem veient de la mà de jutges és una manera d'avisar l'independentisme i de dir-li al poble de Catalunya que si en el futur intenta un altre embat per fer la independència o una cosa semblant, doncs que sabrà que la justícia espanyola, diguem-ne, arribarà fins al final.
Isabel García Pagán.
No, durant tot aquest procés el que sorprèn cada vegada més o cada vegada menys són els tempos judicials, no? Ara el jutge Aguirre diu que s'ha d'ampliar aquesta investigació 6 mesos perquè, com que depenien de molta informació de països estrangers i de comissions rogatòries, doncs tot això s'havia d'allargar. Portem molt de temps amb aquesta investigació. S'han arxivat parts d'aquesta causa a Bolo. S'ha deixat fora alguns dels protagonistes, però encara continuem. I el més curiós és que la gravetat dels delictes que ara s'imputen no s'imputaven al començament o no es tenien en compte, però ara resulta que sí, que estem aquí com jugant al gat i a la rata a veure què és el que pot ser una excepció o pot ser no ser una excepció respecte a l'amnistia i els delictes que queden exclosos i els que no queden exclosos. Si el que s'estava dilucidant en aquesta causa eren delictes de traïció, sorprèn que no les imputacions o les primeres detencions que es van fer acabessin amb la posada en llibertat dels detinguts i estiguessin tant de temps després sense saber res més de la causa, no? Vull dir que no és que s'estigui fabricant una causa, perquè allà hi és, sinó que s'està fent servir la causa i la instrucció judicial per anar atemperant determinats moviments polítics i cada vegada es fa de manera més flagrant i més evident.
La causa existia, Isabel, però sembla que ressusciti de manera màgica, no?
Sí,
és
no,
a dir, és una causa que
això
estava agafant pols al jutjat i com que el jutge, evidentment, no pot presentar esmenes a una llei a l'hemicicle, que fa? Esprima al màxim aquesta causa per intentar atribuir tot tipus de delictes que, com tu bé deies, en un inici ni tan sols hi eren.
Fixa't, Mònica, que malgrat ho publiqués al New York Times...
Després va dir molt merder amb això, eh?
No, sí. Pareix que malgrat ho publiqués al New York Times, aquí la Fiscalia no ha vist delicte.
Clar.
I després va haver-hi merder a la Unió Europea amb aquest famós article.
Perquè el diari
article
citava unes fonts d'intel·ligència europees, que era la Guàrdia Civil d'aquí.
Vull
dir, vull dir que les fonts són les que són en aquesta causa. Per això dic que es va compassant en la instrucció judicial amb l'argument de que hi ha participació de fons internacionals perquè hi ha comissions rogatòries a altres països, i així s'allarga i sempre tens allà una mena de comodí.
Clar, però judicial per anar traient. De res, no? És com allò de més enllà de totes aquestes qüestions internacionals, sembla que sigui allò de ui, se m'ha passat aquest detall important, ara reviso i amplio 6 mesos
més. Sí, revises cap enrere,
totalment gratuït.
Toni Aira.
Sí, a veure, aquí jo crec que al cap del carrer estan els jutges. En els jutges, com a extensió política de partits, i en aquest cas de la defensa d'Espanya. És a dir, personatges que surten pel carrer, surten cada dia al carrer no a fer justícia, sinó a caçar, i a caçar l'independentista. I ha passat els últims anys i segueix passant, és a dir, amb això hi ha una continuïtat. No hi ha el govern de Mariano Rajoy, però segueixen havent-hi molts dels jutges que en l'etapa de Mariano Rajoy i estan fent més o menys la mateixa feina. Aquí molt sovint ens hem pres a broma, més a broma del que s'ho van prendre a Madrid el que va ser el procés independentista o el que va ser el govern de Puigdemont, Junqueras i companyia, i restem com pes moltes vegades fins i tot el que van fer o la voluntat del que volien fer, però a Madrid ho van veure clar i va mobilitzar fins i tot estructures que no s'havien de mobilitzar per això o que no existien per això. Recordo la mort d'un jutge que llavors el president Lesmes del Tribunal Suprem li va fer com una oda a la que li reconeixia els serveis prestats en la defensa d'Espanya, no al servei de la justícia de la ciutadania, sinó de la unitat d'Espanya, i estan per això. I aquesta és una ofensiva que jo crec que potser ja l'hem interioritzat massa. A Barcelona, a Catalunya l'hem interioritzat molt, a Madrid es dona per feta i es defensa, perquè té raó el Joan, és a dir, ara el PP evidentment està com un sol home darrere això, però és que el PSOE fa 4 dies estava totalment d'acord amb tot plegat, fins al 23 de juliol. Aleshores, això s'ha acompanyat, els partits van veure, els partits d'Espanya o el govern d'Espanya, que no era suficient o que no s'atrevien suficient per aturar el que venia aquí, va mobilitzar tots els elements de l'Estat. Us en recordo que la setmana passada també parlàvem sobre l'enfrontament entre Soraya Sáenz de Santa Maria i Cospedal que volia portar l'exèrcit, Soraya que finalment ens porta els piolins, però no es van atrevir amb l'exèrcit, però van treure l'exèrcit togat, que són els jutges, i és la feina que estan fent. Llavors, davant d'això, mala peça el teler, perquè realment aquesta llei d'amnistia és el que els ha mobilitzat més dels últims temps i la volen torpedinar de qualsevol manera.
Joan.
El cas Bauhaus s'està investigant des de l'any 20. No, sí. No és un tema que s'hagi tret ahir, perquè ens situem, perquè així es torpedeix la llei d'amnistia. Les investigacions sobre el tema dels vincles de Puigdemont amb Moscou, mireu, aquí recupero la informació de la votació del Parlament Europeu sobre investigar quins eren els llaços de Moscou amb temes de desinformació per desestabilitzar la Unió Europea, i es cita en l'informe específic i literalment la Lliga Nord Italiana de Salvini, d'extrema dreta, Aliança per Alemanya, d'extrema dreta, el partit del Brexit de Nigel Farage, i també cita Junts per Catalunya. En aquest informe que s'aprova en el Parlament Europeu es vota per 522 vots a favor, 81 en contra i 60 abstencions.
El PSOE ha apretat.
Pues deurien apretar molt,
sí,
bé, perquè 522
potents,
a 81...
Clar, tenen uns grups potents, clar, ja
doncs,
estaven com un
és prou, singular, sí. Però escolteu, això no és cap novetat, és que a l'any 17, que és l'any, diguéssim, la zona zero de tot el que ha passat a casa nostra, malauradament, aquests anys, van ser detinguts a Barcelona a petició de l'FBI, hackers russos, deurien estar aquí segurament de passeig per la Rambla i no res té que veure que fos el 17 i que fossin russos i que s'estigui investigant, però un d'ells, que segur que també s'ho inventa i segur que també l'he dit el PP i el PSOE, un tal Alexander Ionov, reconeix quan l'interroguen que ell té vincles amb l'independentisme català. És que les reunions que hi ha hagut en el Palau de la Generalitat els dies previs a les dues declaracions de la independència les ha reconegut el propi independentisme, no només el Víctor Tarradellas, on ara està sentat a l'Opbou, és que les ha reconegut el propi independentisme. És que l'Instituto Elcano, que se suposa que és un think tank o que té més prestigi d'aquest país i que ningú posa en dubte, que seria com el CIDOB però versió espanyola, va publicar un informe on te revelava la ingerència cibernètica russa a Catalunya, i en aquell moment ningú va posar en dubte. Ara, clar, en aquests moments el propi PSOE maleeix la seva mala sort, maleeix haver votat tot això, però Sánchez sap perfectament amb qui està tenint relacions polítiques, sap quins eren els problemes que tenia això, i ara ell pot apuntar cap als jutges, però la realitat és que les evidències són absolutes.
Mm. Les evidències de què, Joan? De que emissaris russos van avisar Puigdemont de que invadirien Ucraïna?
I dos viatges, i dos viatges.
No, però hi ha evidència d'això? De que Puigdemont sabia que havien invadit Ucraïna?
La informació...
La informació que
explica clarament quins són els viatges de l'entorn de Puigdemont a Moscou per part del senyor Boye, per part del senyor Lai. S'han publicat a diversos mitjans de comunicació quins són els intercanvis de WhatsApp,
i
estic pensant molt en Moscou, sí, doncs
en alguns casos,
les clavegueres
sí.
Deuen tenir una força sí. brutal.
Home,
perquè
ja ho has vist amb el Villarejo.
Fins fa tres dies ningú tot això ho ha posat en dubte, i de fet
sí,
la pròpia Unió Europea
no
ha dit, escolti, aquest tema s'ha d'investigar i s'ha de saber quina és la influència i la penetració que té Moscou, sí. En aquest cas, no només amb el tema de l'independentisme català, però també amb l'independentisme català. I disculpa, acabo. No deixa de ser preocupant que una força que té aquesta capacitat de decisió sobre la governació d'Espanya tingui... potencialment la sospita.
És que Joan, aquí hi ha una discrepància.
Que està influïda per Moscou.
Dius que ningú posa en dubte, i no és cert, només un apunt per això que deies, és a dir, sí que s'ha discutit, és a dir, una cosa són informacions, altres intoxicacions que s'han fet sobre això, o barrejar naps i cols, i ja t'ho han explicat més d'una vegada, Josep Lluís Alai, per exemple, també. L'únic que, quan tu deies, són processos judicials que ja estaven engegats, en alguns casos sí, en alguns casos estaven dormint, són dels justos, i en d'altres ara tot s'activa molt casualment davant del moment que vivim. Per això jo deia ara, ni deixaran de fer qualsevol cosa per impedir la amnistia, ni es pot aprovar qualsevol llei d'amnistia, perquè allà ho hem vist, és a dir, en principi en un país civilitzat una situació d'aquesta s'entomaria d'una altra manera, però com que estan traient tota l'artilleria amb un llenguatge, això, guerra civilista, i està mobilitzant les togues, doncs clar, ara sí hauran de pensar molt en quina amnistia voten, o a quina amnistia tiren.
Aquí hi ha una discrepància fonamental, Joan, crec, almenys entre tu i jo, no sé si amb més gent de la taula, però entre tu i jo segur, que és que tu dones fiabilitat als informes de la Guàrdia Civil i jo no. Perquè contra l'independentisme han servit històricament per orquestrar campanyes falses que després han acabat o amb sentències i injustes i tortures o amb absolucions després d'un llarg calvari judicial. I després, evidentment que hi ha elements externs que per als seus interessos geopolítics poden haver volgut jugar a afavorir moviments tant aquí com en altres llocs, però això treu legitimitat als moviments democràtics? És a dir, evidentment un procés d'independència és un procés de secessió d'una estat, i això desestabilitza l'estat espanyol, sobretot, i per tant, diguem-ne, per efecte dominó la Unió Europea, sobretot si no es fa de manera democràtica i pels cabals, diguem-ne, jurídics estables, com s'ha pogut fer a Escòcia o com s'ha pogut fer al Canadà. Però això treu legitimitat al moviment? O sigui, que un poble vulgui votar si s'independitza o no, els interessos externs que es mouen al voltant d'això treu legitimitat? Perquè jo crec que no.
Sobre
el tema dels tempos que deia la Isabel, perquè el Joan, tu Joan rebaties com que fa molts anys que està oberta aquesta causa i tal. L'aparició, o sigui, la simultaneïtat amb què tant el senyor Aguirre com el jutge García Castellón estan especificant a dintre de les seves instruccions que els delictes que queden exclosos de l'amnistia són potencialment atribuïbles a persones relacionades amb les causes que estan investigant, és una cosa evident i palmària. O sigui, evidentment que són causes que porten molt de temps obertes, perquè són causes que fa molt temps que va passar, però que el jutge García Castellón, dos dies després de que s'acabés el termini final de les esmenes en el Congrés espanyol, digui que els articles explícits del Conveni Europeu de Drets Humans que queden exclosos de la llei d'amnistia podrien haver estat vulnerats en la causa del tsunami democràtic, hi ha una intencionalitat claríssima amb això. I després, jo crec que el fons de tot plegat és que el missatge que estan enviant els jutges, i crec que tenen raó, és que aquesta amnistia serà inaplicable. És a dir, estan dient-li al govern de Pedro Sánchez que no hi ha cap contorsió que puguin fer que no els hi permeti a ells trobar una esquerda possible, perquè ells tenen collada la unitat de l'Estat i són els garants de la unitat de l'Estat. La separació de poders, diguem-ne, que el PP acusa el PSOE d'estar vulnerant tota l'estona, en realitat, per la banda on es vulnera, és per tota, tota la conspiració, diguem-ne, que junta jutges, interessos de l'Estat i PSOE i PP quan els hi convé.
Isabel.
No, molt breu. Dic, aquí veiem, en aquest moment, tenim com dos jutges, anava a dir estrelles o estrellats, no ho sé, que acompanyen tota aquesta negociació política en paral·lel amb les seves actuacions judicials. Però, o sigui, en el tema d'aquesta connexió russa, fins i tot el jutge García Castellón va investigar-ho i ho va desestimar perquè no veia indicis relacionada amb Tsunami. Si són les mateixes persones, o sigui, si el líder de Tsunami, de l'organització terrorista Tsunami, suposadament, és Carles Puigdemont, resulta que un jutge de l'Audiència Nacional diu que no hi ha indicis de cap connexió amb el Kremlin, ni de que vinguin, ni que haguessin de venir 10.000 paramilitars, ni tot això, i el jutge Aguirre sí que considera que hi ha indicis. Insisteixo, fins i tot indicis de que el Kremlin avisés a Carles Puigdemont de que invadiria en Ucraïna. Està molt bé que facin la investigació judicial, però crec que també podem posar en qüestió el moment en el qual aquests autors surten a la llum i dic, bueno, fa anys que s'investiga, sí, efectivament, no tants anys com podrien investigar l'Operació Catalunya, però aquesta causa està allà aturada sense gaire resolució més. Els detinguts del primer dia estan a casa seva malgrat que suposadament van incórrer en suposats delictes de traïció. I no ho hem vist fins ara, diguéssim, no? O sigui, la resolució del jutge Aguirre tornant a recuperar aquesta ingerència i, segons el Joan, aquesta dependència de Junts per Catalunya, del Kremlin, que pot fer malbé qualsevol aliança amb el PSOE.
Tu te'n recordes?
No, em permetreu vosaltres a mi, abans del Joan López Alegre i del Toni Aire. És que... Jo vull escoltar dos fragments de les converses que vam mantenir amb el món RQ amb dos dels assenyalats per aquesta suposada trama russa. Avui, per exemple, el diari El Mundo fa una pàgina amb les cares de la gent que es va reunir presumptament, els 16 implicats que estarien, ho firma Esteban Urrestieta, hi ha Carles Puigdemont, El Sartadi, Josep Lluís Alai, Víctor Terradellas, s'equivoquen amb la fotografia perquè han posat el Francesc Sánchez, que és el seu advocat,
sí.
No han col·locat. Jordi Cerdà, Jaume Cabaní, que Jaume Cabaní era una de les persones de confiança també, el informàtic, David Madí, Xavier Vendrell, Gonzalo Boye, Zayari Kalashov, i després sis russos, entre els quals n'hi havia un molt conegut, que era el famós Dmitrenko. Val?
Encara viu aquí.
Sí, encara viu aquí. La primera conversa va ser amb Josep Lluís Alai, el cap de l'oficina del president Puigdemont. Són 2 minuts i mig. Alai desmenteix qualsevol trama russa, escolteu.
Li pregunto per aclarir-ho i per deixar-ho clar. Vostès no han demanat mai el suport de Rússia en una Catalunya independent?
Mai.
Mai. Ningú de l'entorn del president Puigdemont ho ha fet en cap moment?
Que jo sàpiga, no. Ni insisteixo, jo sóc entorn del president Puigdemont des de després del referèndum.
Manté encara relació amb aquestes persones de què m'ha anat parlant?
En aquests moments molt poca, per les circumstàncies són les que són, òbviament.
Es penedeix d'algun d'aquests contactes, senyor Lai?
No. És impossible que me'n penedeixi d'haver conegut una persona. Pot haver donat després una mala o bona impressió, però penedir-me no.
S'ha sentit utilitzat en algun moment per algun d'aquestes persones o creu que en algun moment hi havia la voluntat de desestabilitzar l'Estat espanyol i de retrucar la Unió Europea?
No, en absolut.
En absolut.
En absolut. Sí que li he de dir que tot el relat de l'intent de desestabilitzar la Unió Europea a través de les converses que nosaltres hàgim pogut tenir o del cas de Catalunya, em sembla absoluta fantasia. Absoluta. Rússia és una potència mundial, ens agradi més o menys la política que està fent, òbviament, però escolti'm, Catalunya en part li queda molt lluny, només li dic això.
No he tingut mai cap contacte a Rússia per demanar suport a la independència de Catalunya?
No, en absolut, perquè és que no ho fem ni a Rússia ni enlloc.
En absolut?
No ho faig jo, i jo faig el que fa el president Puigdemont, perquè és ell qui decideix la manera d'explicar-se internacionalment. El president Puigdemont, jo l'he acompanyat moltes vegades quan parla amb dirigents polítics que poden ser caps d'estat. Escolta, i s'ha vist, després ens posaran altres accions, s'ha vist amb el president de Bangladesh. S'ha vist amb el primer ministre de Lesotho. S'ha vist per posar-li exemples que surten de la Unió Europea. I nosaltres mai anem a demanar suport per cap... És que no té sentit. Nosaltres el que fem és explicar
quina és la situació política catalana des del meu punt de vista.
Ha demanat en alguna ocasió conèixer o veure's amb Putin?
No.
No.
No crec que vostè em sobrevalora, eh?
No, no, dir, no, però vostè, vostè o el president Puigdemont.
No, està bé, que, el que ens sobrevalorin, no, no, però no, no, al jo, final...
No, jo pregunto... Si
fins i tot la Guàrdia Civil, eh?
No, no,
I,
no.
I aviam va bé, però...
Ja, ja, ja. Si en algun moment vostè pregunta que vostè o el president Puigdemont pugui veure's amb Putin.
No, en absolut.
En absolut.
Va, el segon fragment és de la conversa amb Víctor Tarradellas, 2 mesos després d'aquesta amb Josep Lluís Alai, al maig del 2022, també en aquest estudi del Món RAC1.
Jo vaig contactar amb Anglaterra, amb el Regne Unit, amb Alemanya, amb Estats Units, amb França, amb contactar amb infinitat, amb Israel, amb el president Simón Pérez. Doncs n'hem fet molts. Aquí és a l'inrevés i a més és tardar, no? És arribar molt tard aquest contacte, perquè ells es posen en contacte amb nosaltres i volen fer unes reunions amb el president.
Qui?
El 23-24.
Ara, primer, comencem. Quan és això?
23-24 d'octubre.
2017. Qui truca aquí? El truquen els russos a vostè?
Hi ha uns senyors que em truquen a mi.
Qui són aquests senyors?
El Jordi Cerdà, un senyor que es diu Serguei i un...
Serguei Markov?
No, Mutin.
Serguei Mutin. Jordi Cerdà qui és?
Bueno, Jordi Cerdà és un senyor que és català, però que té una vinculació, ens explica que té una vinculació molt gran amb l'estat rus, i que fa, doncs, com una mena d'intermediari.
Per fer què? Intermediació de què?
Bueno, per anar a parlar amb el president, i poder, doncs, a posteriori de la independència, d'haver declarat la independència, poder mirar si hi ha una col·laboració.
De quin tipus?
Del tipus, doncs, de poder recolzar o no recolzar la independència del país.
I què li diu el president?
Els rep al seu despatx i llavors ells comenten una sèrie de coses i ells, doncs, diuen que un cop després d'haver declarat la independència, doncs, es poden ajudar a Catalunya i al president.
A canvi de què?
Ells volien construir una... o volien que participéssim en la construcció d'una legislació pel tema de criptomoneda.
I ells, a canvi, què oferien?
Ells, a canvi, oferien recolzament. I
es va parlar de soldats, d'enviament de soldats?
Es va parlar de soldats i aquí, doncs, hi va haver un escepticisme per part del president, allò que et tires a riu, que en dir... incredulitat.
Incredulitat. I després parla amb en Puigdemont per dir què t'ha semblat, això?
Ah, sí.
I?
Vam arribar a la conclusió de que, segons en quins termes, val, no els de la incredulitat, podíem, doncs, seguir parlant per mantenir el contacte, per si a posteriori, doncs, de la independència encara es mantenien.
Es van donar telèfons entre el president
no.
I... No, res, eh? Qui és Nikolai Sadovnikov? Aquest Nikolai qui és?
Bueno, ell diu que és un alt representant del govern rus i vaig bé l'endemà.
Aquest ve l'endemà?
Sí.
I en qui reuneix?
També amb el president.
O sigui que hi ha 2 dies de reunions?
Sí.
2 o més?
2.
2. I si el primer dia ja que tenia clar el president Puigdemont que allà no hi havia res a fer, per què una segona reunió?
Va vindre un emissari des d'allà i se'l va atendre correctament, com crec que hem d'atendre tothom.
I què va voler en aquesta segona reunió, que tal Nikolai?
Res. El problema... Res. Era res. Van tornar a parlar, es va tornar a parlar, ja no de soldats, ja no d'això, sinó que aquest senyor el que va preguntar era com estava tot plegat per a veure si això es tirava endavant o no. És veritat, i això fora de, ja del despatx, és veritat que ells van comentar, doncs, que tot estava molt verd. Vaja, per no dir que no hi havia res fet.
Val. És veritat que els van oferir milions de dòlars per pagar la part del deute espanyol que correspondria a Catalunya en cas d'una independència?
Es va parlar de finançament d'un banc, 500.000 milions de dòlars d'això.
Es va comentar la possibilitat que Puigdemont es pogués reunir amb Putin o parlar-li per videotrucada? Perquè aquesta és una altra de les coses que s'havia comentat. Perdó?
Sí.
Sí.
Ells ho van oferir. Una possibilitat era aquesta.
De visita o de videotrucada?
No, videotrucada.
De videotrucada.
Sí.
I què va dir el president?
El president va dir que si es volia fer que es fes, ell estaria, suposo, encantat com tots nosaltres.
A vostè no li feia mal l'espina tot plegat?
Per sort, per desgràcia, ens hem mogut molt per tot arreu. I a la gent em pot agradar més o em pot agradar menys. També li he de dir una cosa, no? Crec que hauríem de situar el context amb el que nosaltres estàvem treballant. El 2017 no és el 2022. el senyor Putin, llavors dinava o sopava amb el president Aznar i no passava res, eh? I s'hi feien negocis, i es feia el Nord Stream 2, tothom hi dialogava i tothom se feia de tot amb el senyor Putin.
He de dir que, com em diu un bon amic, magnífic escriptor i millor persona, va cantar La Traviata aquell dia a Tardelles, perquè va explicar coses que dius... Digues,
perdona. Jo volia dir una cosa.
Digues, Joan, López Alegre.
Essencialment, per intentar-ho resumir a gran velocitat, quines són les coses que estan comprovades i reconegudes per al propi independentisme? Van haver-hi reunions de russos amb Puigdemont abans de la declaració de la independència amb dependències oficials a Catalunya abans a l'octubre del 17? Sí. Hi ha hagut viatges d'Alai i de Boye a Moscou, a les que s'han reunit amb gent de l'entorn de Putin? Sí. Hi ha hagut trobades, que estan inclús documentades gràficament, de Puigdemont amb gent vinculada al món de les criptomonedes a Suïssa? Sí. Hi ha una investigació que està portant en marxa la Unió Europea de com hi ha una campanya de desinformació i d'ingerència política de Moscou a través de certs partits polítics en els que s'investiga, per exemple, a De Wilders, ultradretà, que ha guanyat les eleccions a Holanda, a Marine Le Pen o a Puigdemont? Sí. Quin és el risc de tot això? Que, si la independència hagués sigut efectiva, en realitat Catalunya no hagués sigut una república independent, sinó que hagués sigut una república dependent.
Jo moltes d'aquestes certeses que el Joan dona com a...
Estan documentades, sí, estan documentades
ara totes. Ara jo t'he escoltat tota aquesta cosa i ara només un apunt. Bueno, que has dit moltes coses que són incertes, segons el meu entranyable punt de vista, però el teu també doncs és el teu. I ja està, però ara si tu deixes parlar, jo t'intentaré explicar el meu punt de vista, que és que...
No, però tot el que he dit
això,
és veritat.
Tu pots opinar, però tot el que he dit és veritat. El teu és opinàtica com
l'altre. No és opinàtica. El que he dit són certeses documentades.
Tu que ets el català tranquil.
El que dic és que tu que et descrius
com el català...
El que he dit són realitats.
Com el català tranquil.
Toni, no entrem aquí. Ja està. Tira que l'altre cantó.
Respondre, el que passa és que, clar, si no deixa parlar, el concepte és molt del que has dit, és molt del que has dit, però clar, i tant, Joan, no, naps i cols, barreja de naps i cols com han fet les clavegueres durant tots aquests anys i com ens tenen condicionat el debat, entre d'altres coses perquè barrejar que gent parlés amb altra gent, que això ja és alta traïció o que són situacions de màfia o situacions similars, doncs és el que ha estat intoxicant durant tot aquest temps una sèrie de premsa, alguna d'ella que no és ni premsa i són clavegueres, i és el que està condicionant ara la feina, condicionant, acompanyant i, diguéssim, acomboiant la feina d'alguns jutges. I aquí és on jo volia anar. És a dir, aquest senyor jutge Aguirre, que ara ens planteja en aquest marc, frame de debat, on nosaltres hi entrem, perquè ens mengen també molt sovint el nostre marc mental, i així anem tots plegats, aquest senyor jutge Aguirre és el que va voler implicar, per exemple, el major Trapero en el cas Macedònia sobre tràfic de drogues. Durant 10 anys el va estar perseguint i va acabar en què? En no res. Tot això que ens donen com a certeses, tot això que tira d'informes falsos, de policies corruptes, de clavegueres, de policies patriòtiques, que amb merda i amb porqueriesa tot el debat polític, és el que ha portat alguns jutges doncs, a fer aquesta feina durant aquests anys, i el que ens condiciona el debat, i el que fa, per exemple, que un PP i un PSOE, que no han tingut fronteres per combatre el que estava passant aquí a Catalunya, perquè resulta que ells, per molt que nosaltres, ho repeteixo, veiem mil i una vegades tots els defectes que pogués tenir això i totes les llacunes, però ells semblava que no les veien i anaven a totes, evidentment que condicionaven votacions al Parlament Europeu en contra del que està passant aquí torpedinant. I algú dubta que el que feia el senyor Borrell allà, per exemple, també estava mogut pel seu ànim, diguéssim, partidista? Doncs ja està, és en el que estem. Estem embrancats amb això, però repeteixo, no estem embrancats perquè sí. Estem embrancats perquè hi ha una llei d'amnistia que està a punt de ser votada amb uns termes i l'han volgut torpedinar. I això està, doncs, enfangant-ho tot, claríssimament.
Són les... Perdeu, perdona, són les 9:43 minuts. Re, 3 minuts i tornem aquí al món a RAC1.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, en contractar ara l'assegurança de la llar o de cotxe amb Zurich, pots guanyar 4.800 euros per complir el cistell d'anar a comprar fins a dalt de tot. Vols ser un dels 5 guanyadors? Consulta'n les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries. Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment subjecte a finançament. També híbrid endollable. Més emocions a coplooficial.es.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Aquesta és la Laura,
Oli!
Més coneguda per arroba repartidora de cors, i li encanta repartir, doncs, cors. En reparteix a les xarxes, per dir adeu.
Adeu, cors!
Contínuament n'està repartint, de cors. Sí, reparteix molt, però res comparat amb el rasca milionari de l'11, que reparteix més de 20 milions d'euros en premis.
I això és repartir molt?
Rasca milionari de l'11, reparteix més que ningú.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si el que necessites és sentir això, necessites la Setmana del Carib de Viatges al Corte Inglés. Gaudeix de Punta Cana amb tot inclòs des de 900 euros i reserva ara des de només 15 euros. A més, sense despeses de cancel·lació, trasllats des de la teva ciutat, i si trobes un preu millor, te l'igualem. Consultant les condicions de Viatges al Corte Inglés.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El perquè de tot plegat.
3:15 del matí, et bou? Què dius?
No, sobre el tall de...
Ah, no, espera, perdona. Espera, que tinc l'Arnau Mañé. Hola, Arnau, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Un altre esmorzar, això de Madrid és meravellós. Esmorzar
avui
informatiu.
Ritz, eh? Avui
esmorzar,
Ritz.
Dinar i sopar.
Aquí les coses es fan a la tarda, allò que dius, mira, ara demà passat hi haurà lo del Zapatero. Amb l'avantguardia i tot plegat.
Jo conec gent a Madrid que no ha gastat en un esmorzar des de fa anys.
Sí, clar, imagina, van d'esmorzar en esmorzar.
Pots esmorzar, dinar i sopar.
Sí, sí.
Sense pagar.
L'Arnau Mañé està avui amb Alberto Núñez Feijóo. Que ja ha sucat pa en el tema de la trama russa, com no podia ser d'una altra manera. Arnau, què?
Efectivament, parlant d'esmorzars, avui al Ritz també ha sucat pa Alberto Núñez Feijóo, que era la presentació...
No van a la xorreria, no, al Ritz a esmorzar. També tinc una cosa.
De vegades?
No, de vegades no. Ja et dic jo que anar a esmorzar a una xorreria, Manol, a mans del Ritz, allò que et foten un tros de pernil així... Per...
Ja, revingut.
Per endavant, exacte.
Però us diré que no valgui gaire la pena, l'esmorzar del Ritz, també. Molt hotel i poca cosa. Anem a la teca, si voleu.
Ja sé. La carella criminal. El Ritz no fotrà ni un duro a RAC1. Endavant.
Anem a la teca, va. Era una presentació del candidat popular del País Basc, aquí a Madrid. Feijóo, evidentment, ha dit la seva en el tema del dia, ha parlat de l'amnistia, que, per cert, es votarà aquesta tarda, ho estàveu dient, al Congrés dels Diputats, i si no hi ha sorpresa, tirarà endavant. Tampoc cap sorpresa en el Partit Popular, que hi votaran en contra perquè trenquen la igualtat entre espanyols, diuen, però avui Feijóo ha anat un pas més enllà, perquè relaciona l'amnistia, atenció, amb Vladimir Putin i companyia.
I és una llei que implica que hi ha un terrorisme bueno y un terrorismo malo. Es una ley que ampara los contactos de los independentistas con una potencia agresora, Rusia, y es una ley en definitiva que no es ley, sino privilegio, porque la ley nunca puede hacerse en beneficio particular.
Aquest no era el tall que volíem escoltar, era el número 2, perquè relacionava directament l'independentisme, o més ben dit l'amnistia, amb Rússia. Escoltem-ho.
Aquest era el tall de Rússia, m'han dit, eh? Canvio. Aquí ha hagut aquí una... Espera, que ara ens en passaran un que...
Què?
No sé, és que ara m'estan... Era aquest.
Si no, ara ho mirem, ara ho mirem. Si no.
Diuen que era aquest, però bueno... Si
tan no dolent l'esmorzar, eh?
Sí, exacte, tan criticat l'esmorzar, tan canviat el tall al... El director del Rista que ha fet el tall a veu. Bueno, què més, Arnau?
No, que avui l'amnistia es votarà per crida un altre cop forçat pel PP, per allò de, que els diputats hagin de donar la cara i votar un per un en veu alta des del seu escó. Per tant, també el PP intentant forçar aquesta fotografia dels diputats socialistes votant que sí a l'amnistia.
Molt bé. Arnau, si n'hi ha res més, si no ens ho farem més tard. Fins ara, Arnau,
fins ara.
Cuida't, que vagi bé. Què més? On t'estava? Molt bo, ara sí.
A veure, primer de tot, sobre el tall de Josep Lluís Alai, molt divertida aquesta manera velada de reconèixer que en cap moment es va fer cap tasca geopolítica, ni hi ha hagut cap intenció de fer cap tasca geopolítica per guanyar suports internacionals per fer la independència, perquè, o sigui, aquest senyor va reconèixer en prime time, diguem-ne, que no, fins i tot s'escandalitza. Hi ha un moment en el fragment que ens heu posat, que el Jordi li, que tu, Jordi, li preguntes, i ell diu, no, nosaltres només anem a només hem anat a explicar amb els nostres contactes internacionals quin era la nostra posició, que no deixa de ser, o sigui, no deixa de revelar un cert infantilisme dels partits independentistes durant el procés, de pensar-se que tenint la raó n'hi hauria prou, que sent un moviment democràtic n'hi hauria prou, i que de cop i volta apareixeria un deus ex machina al mig de la història i els hi trauria les castanyes del foc. Després, sobre el que deia el Joan de les certeses i no certeses. Siguin certeses o no certeses, Joan, estem davant d'investigacions prospectives en què els delictes estan inventats, en què els relats estan planificats d'antuvi, i el que la feina, diguem-ne, d'aquest braç judicial és disposar tota una sèrie de reunions, de fets, de coses obtuses i etèries que no són cap d'elles delictes, ajuntar-les, posar-les a dintre una coctelera, barrejar la coctelera, i de cop i volta inventar-se com un relat i una narrativa de petites com, no sé, de girs de guió, de personatges interessants, de personatges estrafalaris, i canviar el tema de conversa. I aquí és on volia arribar, perquè crec que el gran objectiu de García Castellón les últimes setmanes ha estat el canvi de la conversa, i crec que ho ha aconseguit, i del jutge Aguirre, i crec que ho han aconseguit, que és, hem deixat de parlar de l'amnistia pròpiament, hem deixat de parlar de l'aplicabilitat de l'amnistia pròpiament, i estem parlant d'una banda de terrorisme, i estem parlant d'una suposada trama russa que mai s'ha demostrat que existeixi, que fins i tot, com deia abans el Toni o la Isabel, no me'n recordo qui, el jutge Aguirre havia arribat a arxivar parts perquè ell mateix havia vist que no quedaven acreditades, coses relacionades amb la compra-venda de petroli, i estem parlant de coses que tothom sap que no han existit, només perquè aquests jutges, diguem-ne, han decidit monopolitzar la conversa política i posar el debat al centre, no? I per mi és el punt d'inflexió en què ens trobem ara, en què acabi com acabi aquesta llei d'amnistia, que jo crec que tots els números que té ara de la rifa és perquè apunten que serà molt difícilment aplicable, l'independentisme, diguem-ne, ha cedit a admetre que hi ha que formi part del debat si va tenir relacions amb Rússia o no, i si, i particularment els partits independentistes han admès que formi part del debat si les actituds democràtiques i pacífiques de protesta que hi va haver durant el procés i durant les protestes contra la sentència van ser terrorisme o no van ser terrorisme.
Jo puc fer un apunt sobre, sí, sobre això de la, per exemple, ara que estem parlant, fixeu-vos sempre com ens fixen el marc, eh? Aquest senyor, el Víctor Tarradellas, per exemple, la tasca que pugui fer aquest senyor, per exemple, per les relacions internacionals del govern de Catalunya, podien ser zero perquè no formava part del govern de Catalunya. Per tant, ja ens estan posant un senyor que no formava part de cap estructura, ens estan venent la història de que estava actuant en nom del govern de Catalunya, quan ell potser no tenia ni idea del que estava fent el govern de Catalunya a nivell de relacions internacionals al marc del procés. Però segon, després el doble marc de referència. A les fotos que s'ha fet Ayuso, o que s'han fet Rajoy, o que s'han fet no sé quants amb el senyor Putin, com si ara el fet de que hi parlessin d'altres fos ja un sinònim de pseudoterrorisme o de... Per exemple, l'any 2018, foto molt entranyable del senyor Sergei Lavrov, ministre d'Afers Exteriors rus, amb Borrell, signant un acord de ciberseguretat per, entre altres, fer front al procés independentista. Què passa? Que llavors Rússia es pot pactar amb ella i fer fotografies, però si ho fan, si parla el govern de Catalunya, llavors és alta traïció. Jo crec que això segueix incidint en aquesta qüestió tan important que és la que estem vivint ara, que és el clima que crea i que genera la premsa a Madrid primer i la dreta a Madrid després. la premsa a Madrid és la que, la premsa de la dreta a Madrid és la que condiciona i arrossega una dreta que està portant un discurs, diguem-ho tot perquè sembla que ens perdem de vegades, està portant una guerra sense treva, que va dir Alberto Núñez Feijóo ara fa uns dies, contra el que és l'amnistia. Això tindrà les seves llacunes. Potser avui no surt en la votació perquè precisament aquesta ofensiva està aconsellant a que es modifiqui aquest text de l'amnistia. Però tot el que ells estan fent és per destruir això que es vol construir en contra d'ells, en contra del seu concepte d'Espanya i en contra de Sánchez i sus socios independentistes, terroristes, neocomunistes i tot el que es vulgui. Si està bé que nosaltres ens recreem amb les nostres cosetes de les misèries de l'independentisme, del catalanisme, de les institucions catalanes, que hi són, i jo crec que n'hem parlat abastament i en seguirem parlant sempre que calgui. Però el marc que ells volen imposar és aquest i la major part del temps ho aconsegueixen.
Voldria fer un matís. No ha sigut a l'actual govern de Catalunya, perquè en una declaració en el Parlament, quan tota aquesta informació que està investigant les autoritats europees, no només jutges fascinerosos, tal com aquí retraten, s'està investigant, el president de la Generalitat es va desmarcar absolutament de Junts i va dir que ell, de les relacions que tingués Junts a Moscou, no tenia cap relació.
Quin president, deies?
L'actual, el Pere Aragonès. Sens dubte, tot és casualitat, aquesta gent se'n va anar a Moscou a visitar la mòbia del Lenin ara que té 100 anys, però torna a no ser un tema d'opinió ni d'una claveguera. Hi ha una reunió amb un dels viatges que fa el senyor Lai a Moscou amb un senyor, que a veure si el sé pronunciar, que es diu Ciro Molotov, que és exdirector de la intel·ligència russa. Hi ha una altra reunió...
Ciro Molotov es diu?
Es diu...
Ciro López.
Ciro Molotov, sí. Oleg...
Vols dir que no?
Oleg Ciro Molotov. Exdirector de la intel·ligència russa. N'hi ha un altre amb un senyor que es diu Eugeni Primakov, que és net del personatge en qüestió. Conegut per tothom. El senyor Alai va establir una relació molt directa i de gran amistat amb una gent que tothom ha pogut veure en una sèrie d'Amazon, que és The Americans, que eren uns espies russos que van ser expulsats dels Estats Units per espiar els nord-americans. Segur que tot això és casualitat, que eren relacions personals, que ell tenia un gran interès en la cultura russa, i segur que la investigació europea també és una gran conspiració del PSOE i el PP, que mouen tots els fils d'Europa. Però la realitat és que aquesta gent anava pel món, perquè per això hi ha una red d'ambaixades de la Generalitat, buscant suport a qualsevol país que els hi volgués donar suport. El propi vicepresident de la Generalitat en aquell moment, el senyor Junqueras, i el propi anterior president de la Generalitat, el senyor Mas, van dir que el reconeixeria en molts països, el senyor Mas va dir que aquí tothom voldria venir, i la realitat és que després tot això sí que va ser, això sí que és fake, perquè ningú els va reconèixer. Però que va haver-hi un intent de la Generalitat de buscar suports internacionals a sota les pedres, i que qui més s'hi va posar de cara va ser Moscou, a dia d'avui és una evidència. Una altra cosa és que ara no convingui parlar-ne.
Isabel García Pagán.
No, convenir sembla que sí que convé, perquè si no estaríem parlant d'això, perquè el jutge no hauria fet aquest autojust, aquesta interlocutòria just ara. Però seré breu, a diferència del Toni Aire, i faré meva una frase del senyor Alai en l'entrevista.
Però és que sembla que només parlo jo.
En l'entrevista, que el tall de l'entrevista que ens ha passat abans el Jordi. El sobrevalorem. O sigui, pensar que podíem tenir el Kremlin a disposició d'uns senyors que el dia 27 d'octubre no sabien què fer amb les seves vides. Citarem a l'Alai i direm em sobrevaloren.
És que, Joan, aquests dirigents que tu estaves descrivint ara és gent que ha admès que no hi havia el treball previ fet. O sigui, que és gent que ha explicat, que ho ha declarat, que ho ha... Fins i tot n'ha fet bandera políticament. Que l'explicació de per què va fracassar tot l'any 2017 és que no havien fet precisament aquest treball que ells mateixos s'havien compromès a fer, de guanyar suports internacionals. No? I llavors, que estiguem jutjant, o sigui, aquest argument que fas com d'enumerar i de fer una llista amb tota una sèrie de mig sentències i dir, home, tot això deu ser casualitat, home, no, o sigui, diguem-ne, què està aprovat i què no està aprovat, no?
Una cosa, només, Mònica, vas tu. És que ara m'estan enviant que el Ministeri d'Afers Exteriors rus va emetre un seriós avís al New York Times als responsables d'haver elaborat l'informe d'intel·ligència europeu que van difondre aquesta trama russa. De fet, necessito una rectificació immediata. A través d'una nota en rus, en anglès i en espanyol, el Ministeri, en boca de la portaveu Maria Zakharova, ha desmentit rotundament la suposada reunió entre Josep Lluís Alai, cap de l'oficina del president Carles Puigdemont, amb el vicepresident rus Oleg Siromolotov. Però no només s'acaba aquí, el mateix portaveu del Kremlin davant les Nacions Unides, Dmitri Polyansky, ha publicat un tuit en què acusa el New York Times de difondre fake news. De fet, va qualificar de mentida el contingut del reportatge del diari nord-americà. No tenim constància d'aquests contactes, no sabem fins a quin punt són fidedignes aquestes publicacions.
Posarem, només per dir alguna cosa, que podríem establir només com una idea llunyana que podríem donar-li la mateixa credibilitat al New York Times que al New Yorker, i que n'hi podríem donar més al New York Times com a mitjà de prestigi als Estats Units que un govern de dubtosa democràcia com el govern rus, que és una part interessada en tot això.
Sí, ho dius per Pegasus? Perquè per si ho dius per Pegasus, no hi ha només el reportatge del New Yorker que acrediti Pegasus, hi ha la investigació de Citizen Lab i hi ha investigacions fetes per part de la Comissió Europea. Per part de la Comissió Europea, i abans ja hem desmuntat, diguem-ne, totes les trampes periodístiques que hi havia darrere del reportatge del New York Times. Per tant, no, és a dir, i és una cosa, a més, que està, és a dir, admesa per la directora del CNI, que l'altre dia, precisament, va anar a declarar per això. Per tant, no és, són peres i pomes.
Sobretot, jo et recomano que escoltis una entrevista que van fer ahir al Barcelona.